Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Capa d'Ozó, aquella capa que no sabíem ni que existia i no ens en vam adonar quan va començar a faltar, quan va haver els forats de la capa d'ozó i vam veure que on no n'hi havia pujava la incidència dels càncers de pell. I després va venir tota la resta del perquè, de la contaminació, del canvi climàtic, etc etc. I ja veus on som, segle XXI, i escolta, poc, massa poc es parla de el canvi climàtic. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un nou cap de setmana avui, divendres 16 de setembre, hores d'ara amb 24 graus a la ciutat de Lleida, temperatura sensiblement inferior a la d'ahir a la mateixa hora, per exemple. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora informativa. Parlarem de música en viu i escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. El cinema, que també hi ha estrenes. Avui s'actualitza la cartellera i la Laura González, el divendres de cine, ens portarà aquestes noves pel·lícules. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una et parlaré de la nova exposició que hi ha al Caixa Fòrum, que la Maribel Tost ens la va avançar la setmana passada. I ho farem amb la comissària i directora de projectes de Pixar Animation Studios, la Brianne Mosley, que estarà avui aquí amb nosaltres i ens explicarà doncs, quin és l'objectiu d'aquesta exposició i què n'espera que en traguem de la seva visita. I acabarem amb l'Espai Groc, on acabarem de rematar totes les propostes de cara al teu temps de lleure cap de setmana, entre setmana, en fi, música, espectacles, cultura, exposicions, tot això a l'Espai Groc, ja saps, amb la Maribel Tost, amb l'Antònia Capdevila i amb la Roser Gort, que avui estaran amb nosaltres. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Va, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, intervals ennuvolats al Pirineu i predomini de cel poc ennuvolat a la resta. També intervals de nuvolositat d'evolució diurna, principalment a la meitat nord, i probables xàfecs al Pirineu. Temperatures sense canvis significatius, arribant als 29 de màxima a Lleida Capital i Balaguer, 28 graus a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 23 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a oest moderat al sud. Demà dissabte esperem intervals ennuvolats al principi de la jornada tendint a cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en descens, arribant als 27 de màxima a la Seu d'Urgell, 26 graus a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega i 22 a Viella. A més, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. 12:23 minuts, actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I malauradament hem de començar parlant d'una pèrdua humana, i és que ja saps que de les dues persones que van trobar amb un avançat estat d'hipotèrmia a la Vall de Boí, una va morir ahir al matí i l'altra va morir ahir a la tarda. A la tarda, que és el segon excursionista, el segon que havia estat rescatat a la Vall de Boí. Els dos estaven en estat greu per hipotèrmia i de fet, doncs, ja els van trobar amb estat força greu. Van ser traslladats en helicòpter a Barcelona i van perdre la vida els dos, un al matí ahir i l'altre ahir a la tarda. Eren ciutadans francesos de més de 60 anys. I encara amb successos, els tres ocupants d'un turisme han resultat ferits de diversa consideració a primera hora d'aquest divendres en caure el seu vehicle per un desnivell d'entre 20 i 25 metres a la carretera WL11. El Servei Català de Trànsit explica que dos vehicles han xocat per encalç a l'alçada del punt quilomètric 1 al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell, i un d'ells s'ha precipitat per un terraplè fins a acabar el que és l'antiga Nacional 2. L'accident ha obligat a tallar la Nacional 2 en els dos sentits de la marxa i també hi ha hagut afectació de la WL11. Pel que fa als ferits, el sistema d'emergències mèdiques els ha evacuat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A banda de les ambulàncies, al lloc de l'accident també hi han treballat bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra. I encara amb accidents de trànsit, aquest ja va passar fa temps, però déu-n'hi-do el que han tardat a arribar amb un veredicte. L'Audiència de Tarragona finalment ha condemnat a 4 anys de presó l'home que conduïa el vehicle accidentat el 3 de febrer del 2018 a la rotonda de les Gavarres de la T11 a Tarragona. La jutgessa condemna pels delictes d'homicidi per imprudència greu contra la seguretat viària, per conducció temerària, per estar sota els efectes de l'alcohol i circular sense permís. En el sinistre van morir dues dones que viatjaven en el cotxe. La sentència també recull que el condemnat haurà d'indemnitzar amb 179.000 euros i 167.000 les famílies de les víctimes en concepte de responsabilitat civil i 4.980 euros al Ministeri de Foment per reparar els danys causats a la infraestructura. A més, li prohibeix conduir vehicles de motor durant 6 anys. Va matar a dues persones, i al final són 4 anys de presó i la impossibilitat de conduir durant 6 anys. En fi, canviem de tema, perquè joves agricultors i ramaders de Catalunya reclamen modificar la nova llei estatal de residus i sòls contaminants per a una economia circular aprovada pel Congrés i que no permet cremar les restes vegetals. L'entitat la considera inacceptable i inassolible per al sector agrari, i per això demana una moratòria en l'aplicació de la normativa mentre no se'n modifiqui el paràgraf que estableix aquesta prohibició. Segons JARC, el tractament biològic en grans volums pot representar un increment de costos entre 1.000 i 1.500 euros per hectàrea per al pagès. A Catalunya es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions de crema de vegetals a l'any. L'incompliment de la normativa pot comportar multes entre 2.000 i 100.000 euros. I a la ciutat de Lleida, l'església de Sant Llorenç romandrà tancada al culte i a les visites durant un termini aproximat de 5 mesos a causa de les obres de restauració, segons informa el bisbat de Lleida. L'actuació se centrarà en sanejar les voltes i les pedres de les parets que estan en mal estat, així com aïllar de les parets el retaule de Santa Úrsula, que a causa de les humitats està veient afectada la seva policromia. Les obres, que està previst que comencin el proper 7 de novembre, es finançaran amb els 975.000 euros procedents del programa Temps de Gòtic, que subvenciona la Fundació La Caixa en conveni amb el Departament de Cultura. Aquest programa preveu invertir més de 10 milions d'euros en intervencions en 17 monuments gòtics catalans. I ara donaré la solució per millorar l'autoestima, el rendiment escolar, les relacions familiars dels fills, a més, per regular els nivells de sucre en sang, millorar la sensibilitat a l'insulina i prevenir i reduir el sobrepès i l'obesitat. Tot això se pot solucionar de la següent manera. A més, ja veuràs que és fàcil, ràpid i gratuït. El Comitè de Promoció de la Salut de l'Associació Espanyola de Pediatria ha aconsellat, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra cada any des d'avui fins al proper 22 de setembre, del 16 al 22, anar caminant al col·legi, sempre que sigui possible, perquè s'ha demostrat que millora l'autoestima, el rendiment escolar i les relacions familiars. I és que, tal com han explicat, la marxa ràpida, a més, disminueix els valors de pressió arterial, optimitza la capacitat de regulació dels nivells de sucre de la sang, millorant la sensibilitat a la insulina, i ajuda a prevenir i reduir el sobrepès i l'obesitat. Per tant, que escolta, que mirat així, caminant, sempre que es pugui, caminant. No sé si al final aconseguireu tot el que ens han dit, però caminant, que és molt bo, que això ja ens ho havien dit. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la despesa de les famílies a Lleida puja 270 euros al mes de mitjana per la inflació. És un estudi, alerta, que a la pràctica és com si les famílies paguessin les despeses 13 mesos en un any. La cistella de la compra s'ha encarit un 14,2% i combustibles i llum més d'un 58% a Lleida. Per tant, poca broma, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que els tenim aquí, els dos, els Stones i a l'Andrés Rodríguez, que és el redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viernes, ¿eh?
Bueno, ya celebrando la entrada en otoño.
Bueno, celebrando la entrada del otoño, hoy empieza también la Semana de la Movilidad y también tenemos ya el programa de las Festes de Tardor de Lleida, que supongo que te habrán dado una alegría que no veas.
Pues fíjate, teniendo cabezas de cartel con un tal Manel no te arrima a la pared que te va a llenar de cal, pues la verdad tú, que es que estoy felicísimo.
Bueno, oye, va, explícame cosas. Mira, seguro que tú ya lo dijiste, pero lo vamos a recordar, que en Binefar están de fiesta mayor.
Sí.
Y tenemos unas actuaciones importantes,
pues,
¿eh?
Que podían estar aquí en vez de allí.
Sí.
Bueno, no, allí también, pues allí se lo hacen muy bien, claro. Pero aquí se lo hacen fatal. Pero tú imagínate cómo va a venir aquí un grupo que se llama Rock con Ñe, con la fobia que tienen con la Ñe. Pues mira, pues resulta que este Rock con Ñe es una superbanda integrada por exmiembros de Asfalto, Topo, Burning, Sangre Azul y Cráneo. Ahí queda eso. Además propone un homenaje al rock español de los 80. Con himnos que todo el mundo conoce y que van a poner a bailar al personal desde la primera canción. Bueno, vamos.
Tiene una buena pinta que eso, no veas, ¿eh?
Eso es fiesta, hombre, eso es fiesta. Y luego para remate, eso es esta noche, a partir de las 11, sí. En la Algodonera. Y para remate pues tienes ahí al gran carismático y camaleónico Javier Gurruchaga al frente de la maravillosa Orquesta Mondragón.
Oye, Javier,
eso es una fiesta.
Javier Gurruchaga, ¿qué edad debe de tener ya?
Pues es Gurruchaga tiene un año menos que yo.
Ah, bueno, si es joven.
Bueno, pues ya está.
Es joven.
Pero
es que empezó muy joven, pues, ¿eh?
Sí.
Es que yo lo he visto toda la vida.
Tengo una entrevista con él en los Campos Elíseos de cuando estaba en el Diario del Heria, o sea, que imagínate.
Sí, pues empezó muy joven este chico, iba a decir. Bueno,
este chico. Es un chaval, somos chavales al fin y al cabo.
Bueno, pues sí, la Orquesta Mondragón que estarán hoy. Están hoy, vamos, esta noche en
Benefa. Están hoy con Rock con Ñe, los dos. Y mañana para remate final, pues el Neil Moliner, que bueno, que este está con nuestra locura tour, que no se lo cree ni él de cómo ha llegado, a dónde ha llegado. No, además lo reconoce, no se lo cree ni él.
No, bueno, entonces, pues ahí está.
Mira, ahí tiene su segundo álbum, Un secreto al que gritar, y bueno, y ahí sigue. Pues sí, bueno, sí. Este sí que es jovencito.
Oye, que estaba mirando ahora, la Orquesta Mondragón empezó en el 1976. Ahí
sí,
es tanto, nada, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, poca broma, además, 46 además, años.
Revolucionaron un poco lo que había entonces de lo que era el rock español, vamos.
Pero que Javier Gurruchaga tenía 18 años entonces, por eso te digo que empezó muy joven.
Sí, bueno. Como yo también empecé muy joven,
que
a tocar las teclas en el Diario de Lleida.
Que sí. Todos empezamos muy jóvenes. Bueno, va, esto en Binefar, pero ¿y en Lleida tenemos música en vivo?
Sí, bueno, antes de nada quiero felicitar a Josep Comes por la inauguración de ese Magatzem de Cultura, que estará abierto a todo el mundo, una sala polivalente, está repleta de obras de arte, bien merece una visita porque es precioso el local este, y bueno, que ahí se van a hacer muchas cosas, pero bueno, eso mi felicitación personal al presidente del San Marc de Lleida.
Muy bien.
Bueno, nos vamos con los conciertos, venga. Esta noche, a La Baula. ¿Quiénes están? Pues las murciélagas, las tres cabras murciélagas que se llaman Rat Penaves, o sea, Vero, Carol y Virginia, pues están ahí batiendo las alas y descargándose ese rural punk que están paseando por media España ya, ¿eh? Pero la semana que viene se van a Tarragona y a Guadalajara.
Muy
o sea,
bien.
Que no paran, han estado en Victoria, están para aquí y para allá. Bueno, vamos a ver. Tenemos... En el Antares, que están haciendo conciertos desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Vaya.
Pero bueno, como ya han pasado dos, vamos a por el de esta noche, que es a las 10:30 con Guillén Gracia, que después de haber sido el invitado especial de la nueva temporada del Rodo Autors, que estuvo el miércoles, pues esta noche presenta su álbum de debut Instantes y Después. El sábado tenemos también a las 10:30 a Sin Noticias de Alicia, que es el proyecto como solista del cantante barcelonés Juanca González. Y finalmente el domingo a las 8 llega un doble bolo que se abrirá con el cantautor argentino Julián Hernández, que luego dejará paso también al otro cantautor argentino, Fabricio Calabrese, que se ha embarcado en su primera gira por España. Que sepáis que aquí todo es taquilla inversa.
Vale, sí, es verdad. Es verdad. Que lo hablamos la semana pasada, que hace días que empezaron con esta historia y de momento siguen.
Pues mira, quien también se suma a la taquilla inversa es el Zappa, que esta noche tiene, a las 11 de la noche, tiene a una cantante ucraniana que se llama Ana, que bueno, que hace, pues, tiene bastante, tiene un importante bagaje musical en su país, y que recreará versiones de Jamiroquai, Queen, ABBA, Donna Summers e incluso de AC/DC, entre otras de los 70, bueno, los 80, los 90.
Bueno, ahí te han, ya te han nombrado gente interesante, ¿eh?
Sí, claro, por supositorio vía rectal. Luego tenemos también, mira, el domingo en La Baula, ya que habíamos hablado de La Baula, en La Baula hacen los Diumenges de Vermut, y este domingo a las 12:30 estará pues el Fil del Mestre, pues presentando su último trabajo, Martina, que está teniendo bastante éxito. En el Café del Teatre tenemos para este fin de semana, esta noche a las 9, por 12 euros, un doble bolo con señor Roberto y Mr. Copperpot. El señor Roberto es una formación que agrupa sonidos de rock y son cubano, y Mr. Copperpot es una banda de rock indie de Fraga que nació en 2014. Tenemos el sábado una gran cita, porque tenemos a dos de las bandas más potentes de nuestro territorio, que estarán compartiendo tablas, como son Blind Point y Sauk. Estarán a partir de las 8:30 y vale 10 euros anticipada, 12 en taquilla.
Bueno.
Y finalmente, el domingo a las 8... los que sean amantes del rockabilly tienen una cita indispensable con Ati Etche and the Sawdawpers, que es una banda húngara que se encuentra de gira por aquí, por nuestro país.
Muy bien.
Tenemos cosas.
Pues bueno, tenemos cositas, como siempre digo, y la verdad es que interesantes todas, y además...
Sí.
Insisto,
insisto
en una cosa, Andrés, y tú lo sabes porque sé que lo practicas. Es que a veces vemos el cartel de una actuación, y es que no me suena, no los conozco, no voy. No, oye, no. Se tiene que ir y
sí,
probarlo.
Sí, sí.
Y probarlo.
Sí,
y, sí. Y descubres gente muy buena, ¿eh?
Y lo mismo digo cuando vas a una gran banda y tienes teloneros, no te pierdas los teloneros.
También.
Que te pueden dar sorpresas como me dieron a mí en el 91 Metallica.
Sí, señor.
Cuando fui a ver a vos a CD.
Imagínate.
Ni más ni menos. Y no son los únicos, muchos más.
Muy
Perdona,
bien.
Pero me he dejado la boite y no voy a dejar mi sala.
Hombre.
Que está también el sábado, tenemos a los Oriol Foll, que están celebrando su 22 aniversario. Es una banda valdesa que hacen versiones de rock y alguna canción propia. Y luego que no paran, que se llaman El Último Escuadrón, que están preparando ya su segundo disco, que
muy
se
bien.
Titula En Tierras Desconocidas.
Muy bien, bueno, pues ahí queda. Venga, Andrés, ahora vamos con el Melo Malo, que, oye, la gente, yo no sé qué les das, pero están aquí esperando a ver el Melo Malo de Andrés Rodríguez. Ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, pero escucharlo de viva voz, que tiene su gracia también, pues los viernes lo tenemos aquí en Cope Lleida. Así que, Andrés, vamos con el Melo Malo de esta semana.
Con dedicatoria especial. Todo el mundo debe ser consciente de que la vida es muy corta, que pasa como un rayo, y cuando te has querido dar cuenta ya estás al borde del abismo sintonizando el Close to Dish de Yes. Existen episodios en nuestra existencia que prevalecen por siempre. ¿Quién no recuerda una sonrisa de aquellos tiempos de niñez o de aquel primer amor, primer dolor? Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, como reza el poema. Una de las constantes del ser humano es la de tener la potestad de archivar siempre los buenos recuerdos, desechando a la papelera del olvido aquellos pasajes que más nos han perjudicado y que nos lo hicieron pasar tan mal. Por ejemplo, todos los que hemos hecho la puta mili, aquello que antes se vendía como cumplir con los servicios patrios, lo pasamos canutas en el campamento y luego durante toda la estancia en el cuartel, porque allí no te podías reivindicar, solo obedecer cual sumiso y estar siempre a la orden del mando más cercano. Fue cuando llegué a la conclusión de que estamos gobernados por idiotas, y si tienes alguna duda, mira a tu jefe más cercano, que de excepciones hay bien pocas. Esa reflexión es mucho más extensiva con la jauría de políticos que estamos manteniendo. Pues bien, de aquel año y pico que nos robaron de nuestras vidas, en plena juventud y pletóricos de ilusiones, con el paso del tiempo predominan los buenos recuerdos, esas amistades que hicimos y los escaqueos que nos brindábamos. Nunca recordamos los arrestos o las humillaciones sufridas por parte de los uniformados con galones o estrellas. Una vez superada esa dura prueba, bien es cierto que es cuando nuestras vidas pisan el acelerador, algunas veces sin freno. Es momento de integrarse o reengancharse en la vida laboral, de implicarse por completo en la sociedad, de casarse y en la mayoría de los casos tener descendencia. Mejor pasar por la vida sonriendo, como sugiere Yossi de los Suaves. Llegan las arrugas, asoman las canas o la alopecia y el abdomen se hace más voluminoso. La rutina se convierte en tu aliada y para no desesperar, mejor hacer pequeñas tretas para continuar en la brecha como canta el último de la fila. Sin riesgo no hay emoción. Caen las hojas del calendario como también van cayendo los achaques por la edad. Hay que poner remedio y confiarse a los galenos, lástima de sus asiduas negligencias. Nadie quiere estar ingresado en un hospital, pero a veces es inevitable. Otra página negra que con la recuperación también se deberá olvidar o guardar en lo más hondo del cajón de los recuerdos. Los cumpleaños cada vez dan más pereza y la sombra de la jubilación acecha cual dama de la guadaña. Pero hay que seguir adelante, firme y sin temor, persiguiendo esos sueños que nunca te han abandonado en este largo recorrido y que quieres convertir en realidad de una vez por todas. No hay nada imposible excepto burlar a la muerte. Tarde o temprano nos veremos en el gran hotel, pero mientras tanto, ya lo ves, seguiremos esperando qué es lo que podemos hacer. Vida, te quiero mucho, no lo sabes bien. Oh, yeah.
Bueno, es lo que dicen, ¿eh? Que lo demás es muy prescindible, aunque a veces no nos lo parezca, pero la salud, que no te la toquen, ¿eh?
Sí, que salud, no... dinero y amor, dice. Sí, a mí me gusta más sexo, drogas y rock and roll.
También, pero...
Sexo con amor, drogas con cabeza y rock and roll a tope.
O sea, sin límite el rock and roll, sin límite.
Eso, exacto.
En fin, bueno, Andrés Rodríguez, bueno, para la semana que viene ya hablaremos de las festes de tardo, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Algo. Alguna cosita. Oye, que tienes ahora que moverte sin coche, ¿eh? Que, hombre, son 5 días de la semana de la movilidad, ¿eh? Andando.
Sí, andando.
¿No? ¿No vas andando?
Para no gastar gasolina, ¿no?
Bueno, Andrés, oye, a ver si un día te buscas un momento y te acerques aquí. A ver si te veo los pelos, nunca mejor dicho.
Si me preparas unas burritas fresquitas y...
Oye, pues dalo por hecho. Esto ya, mira, dalo por hecho. Colgaré foto, va. Pues en fin, va, que las agendas son lo que son. ¿Qué le vamos a hacer? Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Doncs sap que comencem a parlar de cinema. Ja saps que ho fem els divendres, el divendres de cine, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs molt bé.
Divendres, eh?
Sí,
que
ja arriba el cap de setmana.
Escolta, que has estrenat alguna sèrie, alguna pel·lícula?
Doncs he acabat una sèrie d'Apple TV Plus que es diu La Serpiente de Essex. És una minissèrie de 6 capítols basada en un llibre i, bueno, està ambientada entre Londres i Essex al segle XIX, vale? I, bueno, al principi pintava molt bé, pintava com una lluita mental entre la fe i el coneixement i la ciència, perquè és quan se començaven a fer les primeres operacions mèdiques i tal, però després ha derivat, al final de la sèrie, en una història d'amor. Suposo que els llibres són igual, no els he llegit.
O sigui, no la van saber acabar.
Bueno, suposo, clar, està basada en uns llibres, així que...
Ah, bueno, clar. Pues el llibre, no el van saber acabar.
Sí, o bueno, o ja era un llibre així de romàntic i ja està, i l'altre, pues, una és de Duin Tu, no?, La Serpiente d'Essex.
Ja.
Pues això. Què més? Doncs ja està, he acabat aquesta sèrie i, bueno, estic veient la de Los Anillos de Poder.
Has començat Ted Lasso?
No, ja t'he dit que tinc moltes coses a veure abans d'això.
Però espavila, que ha guanyat el premi dels Emmys del 2022 com a millor sèrie de comèdia.
Ja, jo ja no soc gaire de la comèdia, jo miro un altre tipus, bueno, pues, de productes. Hi ha tanta varietat que...
Com a millor actor principal també, el Ted Lasso, i com a millor director.
Ja, jo, és que a mi els premis no me diuen res, jo miro coses segons m'entren, segons me vibren.
Però no ja sé. Veus que jo et recomano bones coses.
Bueno,
tu mira-ho, va, que ja t'ho vull dir que és molt fàcil i ràpida
aquesta. És que la comèdia no és el meu gènere, la veritat.
I què hem de fer si no que riurem?
Bueno.
Va, que tenim estrenes d'avui divendres.
Doncs sí. Però abans volia tenir un moment per recordar els que ens han deixat aquesta setmana.
Mm-hmm.
Irene Papas, als 96 anys, va ser una actriu grega i es va donar a conèixer el cine l'any 61 amb el repartiment dels canons de la Barone. Després va seguir com a coprotagonista de l'Anthony Quinn amb el Zorba del Griego l'any 1964. El 69 va fer una pel·lícula que es diu Zeta i la seva pel·lícula més recent va ser el 2003, que es deia Una pel·lícula hablada. També va ser l'actriu protagonista de les adaptacions cinematogràfiques de les obres de Federico García Lorca de Bodas de Sangre al 76 i Germà al 99. Ella patia Alzheimer i les seves darreres interpretacions, doncs, van ser sobre els escenaris com a actriu i cantant, perquè era actriu i cantant. I després també ens ha deixat als 91 anys Jean-Luc Godard, un dels promotors de la Nouvelle Vague. Ja saps que a mi és una vertent cinematogràfica que m'agrada, vull dir. I bé, us explico una mica que durant els anys 50 Jean-Luc Godard, doncs, va treballar com a crític cinematogràfic a la revista Cahiers du Cinéma. Ell anava a la universitat, o sigui, estava inscrit, matriculat a la universitat, però no hi anava mai perquè sempre estava mirant pel·lícules. Llavors, bueno, ho va deixar estar allí a la Sorbona, però bueno, no, passava en llista Jean-Luc Godard. Ah, no hi és.
No hi és.
Estava en el cine, no? Doncs bé, al 59...
Estava de pràctiques, estava fent pràctiques.
Sí, bueno, era un enamorat del cine, a banda de ser un director, no? Llavors, a finals dels 50, més concretament al 59, va debutar com a director amb una de les pel·lícules més legendàries de la història del cine, que és Al final de l'escapada, que té uns planos molt originals, molt poca connexió de muntatge, i és aquella que es veuen els cotxes, que no, dius, això no segueix un muntatge com el de Griffith, no?, que és el que va fer muntar les bases, no?, per al plan muntatge cinematogràfic i que tingués una continuïtat, no? Doncs ell s'ho saltava tot, vale? I aquesta pel·lícula, doncs, el va convertir, doncs, en el cineasta representant més popular d'aquesta nova onada del cinema francès, la Nouvelle Vague, no? Durant els anys 60, doncs, Godard va revolucionar les formes narratives del cinema. I, bueno, no necessitava argument ni seguia una línia narrativa clara. La seva tècnica era innovadora. Ell filmava amb la càmera en mà, saltava d'un pla a l'altre, és el que et dic, el muntava, pues, com li semblava. Ell havia d'explicar una història i te l'explicava així, de forma inconexa, però, bueno, havia gent que li entrava. A mi, personalment, pues, hi ha algunes pel·lícules que m'agraden més i altres menys.
Ha fet
però
escola, al final,
va fer escola, exacte. Sí, o sigui, fer escola una persona que va decidir no anar a la universitat, doncs té el seu què, no? A més, bueno, va influenciar en un munt de directors que, per exemple, el cinema de Tarantino, tu pots veure aquestes coses, no? A vegades està explicant una història i de repente salta en un altre plano o en una altra història o en un altre personatge. No sé, Kill Bill, per exemple, és super Jean-Luc Godard, no? Que per mi segueixen les dues de Kill Bill, segueixen sent les dues millors pel·lícules de Tarantino a data d'avui. Doncs bé, durant tota la seva carrera, doncs, Godard va ser fidel a un cinema avantguardista i experimental allunyat de qualsevol comercialitat. Vale? Entre la seva filmografia, doncs, destaquen Pierrot Le Fou, del 65, Alphaville, també del 65, Masculino Femenino, del 66, o Elogio de l'amor.
Bueno, déu-n'hi-do. 91 anys, Jean-Luc Godard, i 96, Irene Papas, aquests darrers dies.
Sí.
En fi, va, anem a la cartellera, perquè hi ha unes quantes estrenes per avui, eh?
Doncs sí, mira, tindrem una estrena, que és l'estrena pel Ricard, que es diu La vida padre. És una dramèdia.
Dramèdia?
Vale? Dramèdia,
m'has,
sí.
M'has recomanat però, una dramèdia?
Sí, però més dosis de comèdia
més
que de
humor,
drama.
Vale,
sí,
vale.
Perquè hi ha un drama, però és un drama humà, quotidià, vull
vale.
dir... Mira, la protagonitzen Carrele Halde i Enric Auqué, i ens explica com el Miquel, que és un jove i ambiciós xef, rep la visita inesperada del seu pare, que fa 30 anys que està desaparegut. Llavors, arriba en el moment crític per al futur del seu restaurant, vale? I el Miquel doncs, haurà de fer-se càrrec d'aquest personatge esbojarrat i imprevisible, que és Juan, que és Carrele Halde, que és un autèntic huracà de vitalitat que posarà a prova les seves idees sobre la cuina i sobre la vida. El que passa és que aquest pare doncs, pateix una pèrdua de memòria i no identifica qui és el seu fill. Aquí està el drama.
Ah.
Però, clar, les situacions que es donen són superdivertides. La veritat és que pinta molt bé.
La vida padre.
La vida padre.
Ui, quin canvi que hem fet. Això és perquè si algú encara està mig adormit avui divendres en aquestes hores, doncs vinga, amunt, eh? I aquesta música està amb alguna banda sonora?
Sí. De fet, és banda sonora d'una pel·lícula de l'any 98 que es deia Blade.
Ah.
Sobre un vampir que podia veure la llum, protagonitzada per Wesley Snipes.
Sí.
I ara deixa'm dir que el que estigui dormint en aquestes hores és perquè va sortir ahir, eh?
Sí, home,
aquesta
clar,
música
clar,
ja li escau. Ja va començar el cap de setmana, un dia abans, saps?
Que ara em ve una de les teves.
Bueno, de les meves. No ha rebut gaires bones crítiques.
És igual, però jo veig terror i ja està. Ja dic, mira, la de la Laura.
Doncs bé, ara us vinc a explicar La invitación, que és terror amb tocs de thriller, que si més no, planteja com un argument vampíric, però d'una manera una mica original, ¿vale? Després de la mort de la seva mare i en quedar-se sense parents coneguts, la Evi, que és la protagonista, es fa un test d'ADN i descobreix un cosí llunyà de qui mai havia sentit a parlar. D'aquesta manera, doncs, és convidada pel seu recentment conegut familiar a unes fastuoses noces a la campiña anglesa, on es veurà seduïda per l'anfitrió, que és així un aristòcrata i tal, tots van molt ben vestits i tal. Bueno, la Evi acabarà embolicada en un malson de supervivència en destapar els secrets de la família i les intencions darrere de la seva generositat. Igual...
Bueno, ahí lo dejo.
Te quieren por tu sangre.
Uh-huh.
Després tindrem La casa entre los cactus, que també és un thriller d'intriga amb signatura espanyola. Doncs bé, els protagonistes són una parella, l'Emilio i la Rosa, que han creat una família perfecta. La trama se situa als anys 70 en algun lloc desèrtic de les Illes Canàries, on doncs, aquesta parella ha construït una llar plena d'amor per a les seves 5 filles, totes amb noms de flors. Vale? Liz, Iris, Melissa, Lila i Dàlia. I doncs, bueno, allí estan apartats de la civilització i d'una vida que van deixar enrere al seu país i gaudeixen doncs, d'un particular paradís, vale? Aliens a tota la resta del món. Però, bueno, el món que suposa una amenaça i que ha d'interferir amb la família doncs, podria acabar amb aquesta família per sempre, no? I tot això es veu reflectit quan arriba un tio de fora que s'ha perdut i diu, oye... Estoy aquí, me he perdido en esta zona desiertica,
ay.
Me dais...
No? Ay, ay.
El Emilio i la Rosa, doncs, que saben que el món exterior doncs, els pot fer mal, doncs, són els únics conscients del perill que corren i doncs, per això porten tota una vida ocultant a les seves filles el terrible secret que suposa la societat.
Ay,
no se sabe. Hay algo ahí. Hay algo.
Ui, les flors.
Thriller d'intriga.
Bueno.
Després tenim una pel·lícula també que ens arriba des de Guatemala. No tenim gaires pel·lícules que ens arriben des de Guatemala.
I
des
de
que no tenim mostra de cinema llatinoamericà,
encara
ens arriben menys. Doncs bé, Cadejo Blanco és la pel·lícula, ¿vale? I és un drama també amb tocs de thriller. Hi ha molt thriller aquesta setmana, per això he ficat aquesta música també que fa de thriller,
sí.
No? Fa...
No. T'aixeca de la cadira, a més, eh?
Doncs l'argument és el següent, ¿vale? Després de la desaparició de la seva germana, la Sarita, que és una noia de classe treballadora de Ciutat de Guatemala, viatja a una ciutat costanera de Port Barris per a infiltrar-se en un grup de joves pandilleros, ¿vale? Una de les mares, no?, que es coneix les màfies aquestes juvenils. Doncs mentre arrisca la seva vida per unir-se amb aquesta colleta, la Sarita s'involucra també amb el seu perillós excunyat i ella, la protagonista, estarà cada vegada més a prop de saber què li va passar a la seva germana desapareguda. Tindrem també una pel·lícula que ens arriba des de Suïssa, que es diu Olga, i és un drama social amb el teló de fons d'una història esportiva de superació i entrenament, en la qual una gimnasta ucraïnesa de 15 anys, que està exiliada a Suïssa degut a les dificultats del seu país, doncs treballa per a assegurar-se un lloc en el centre esportiu nacional del país, vale? de Suïssa. Llavors, quan esclata la revolta Euromaidan al país, a Ucraïna, la seva ansietat doncs augmenta a mesura que la seva família està més involucrada en el conflicte bèl·lic. I clar, té per una banda el fet d'haver d'entrenar i d'haver de ser la millor per poder-se garantir una plaça. Després, si va a algun joc olímpic, a quin país representaràs? A Suïssa? Clar, està la teva família al teu país, no? Té una mica aquest drama humano, no? Aquest drama social de a qui representarà Olga, no? A les competicions.
A més, un cop decideixen una nacionalitat, no sé si és com el futbol, que ja sempre han de fer aquella nacionalitat.
Sí, com a esportistes en les competicions i les federacions, vull dir...
Clar, no pot ser aquest any representa un país i d'aquí 4 anys un altre. No.
Clar. Bueno, pues aquí està el drama social de la setmana. Doncs bé, tindrem també Libèl·lules, que és un altre drama social. Entre el thriller i el drama social ens movem aquesta setmana, eh? Bueno, també hi ha un drama romàntic. Bé, Libèl·lules. Doncs aquesta pel·lícula se'ns situa en una barriada marginal a Espanya, protagonitzada per joves postadolescents, o sigui, que encara que no són ja adolescents, però tampoc són adults. Saps, aquelles edats. Doncs bé, sense feina ni futur, l'Àlex i la Cata han somiat tota la vida amb marxar del seu barri juntes, no? Les dues saben que es tenen l'una a l'altra, la qual cosa les ajuda a suportar la seva realitat. Però mentre planegen la seva fugida, doncs cada nit gaudeixen com si fos l'última nit, no? Elles són fràgils com el vol de les libèl·lules, suspeses en l'equilibri. Ja et dic, és un drama juvenil on trobareu drogues, relacions entre joves, una mica, pues, aquest...
Ara no recordo com es diu Libèl·lula en anglès, que em sembla que és el títol d'una altra pel·lícula.
Ai, a mi tampoc me ve com se diu Fireflight.
Fireflight. Crec que és
ser?
Això, Firefly.
Pot ser, sí. Sí,
sí.
Ai, mira, ja ho fico en memòria de les classes d'anglès.
Crec que sí, ja. Què més? Va, la darrera.
La darrera és una pel·lícula brasileña que es diu Desierto Particular i és un drama romàntic carregat d'humanitat. El protagonista és Daniel, que és un instructor de l'Acadèmia de Policia que ha estat suspès de les seves funcions com a policia després d'una investigació interna. Per aquest motiu, ell va viatjant pel país i, bueno, va a la recerca també d'una trobada real amb Sara, que és una persona que va conèixer a través d'internet i amb la que parlen per les xarxes i que no es coneixen en persona. Llavors, aquesta persona pues serà especial.
Serà.
Sí, drama romàntic.
Per cert, Firefly, és que ho he buscat al final, és Luciérnaga.
Ah, mira.
I Libèl·lula és Dragonfly.
Dragonfly,
si tot és fly.
Sí, claro, perquè tots...
O Dragonfly o Firefly.
Molt bé.
Però Firefly és Luciérnaga i Dragonfly és Libèl·lula. Fins aquí la nostra classe de vocabulari d'anglès de la setmana. En fi, totes aquestes estrenes que estan en cartellera ja des d'avui divendres i, evidentment, la resta de pel·lícules de la setmana passada i de l'altra, que n'hi ha moltes, que aguanten unes quantes setmanes, només faltaria, que ja prou és tot efímera. Per tant, escolta, allò d'anar al cinema un dissabte, un diumenge, un dimecres, un dimarts...
Clar que sí.
També s'hi pot anar, un dilluns o un dimarts al cinema. A més, estareu amples a les sales. No són dies de màxima afluència de cinema, curiosament.
Bueno, i també hem de dir que podeu tornar a veure el Carràs, si no l'heu vist encara.
Bueno, mira, el Carràs que representarà...
Que ha estat seleccionada per representar Espanya als Oscars. Bueno, falta que l'Acadèmia decideixi si entre dintre la selecció de les pel·lícules
la
de parlant anglesa.
La selecció, que són 5?
5, diria que sí.
De tot el món, eh?
Diria que sí.
I, bueno, seleccionada per representar Espanya ja és un pas.
Sí, i tant.
Si acaba entre una de les 5, és tremendo, eh?
Bueno, mira.
Però tremendo de veritat, eh? Laura González. Tens triada pel·lícula?
Doncs no, aquest cap de setmana és que encara hi ha bodes, encara se celebren bodes ara al setembre, tinc compromisos.
Així nada, la deixem pendent. Escolta, que tinguis bon cap de setmana, doncs.
Molt bé, bon cap de setmana.
Escolta, que te llançaràs pel ram o no?
No, que vaig amb tacons i encara et patiria algun accident.
Una abraçada.
Adéu.
Va, que ens plantem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez de Pres i tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hasta hace solo unos días era un perfecto desconocido. Le conocíamos solamente como el padre de Canet, ese padre que ha tenido que ver cómo acosaban a su familia, acoso, por cierto, apoyado por líderes políticos catalanes, por pedir que se cumpliera la ley, que su hija recibiera el 25% de las horas de clase en castellano. Bueno, pues ya le ponemos cara. Sabemos también que se llama Javier Pulido, que tiene 40 años, y hoy ha roto además su silencio y en su primera entrevista en radio, esta mañana en Herrera en COPE, ha dicho lo siguiente.
Dicen, tenemos que hacer que sufran un infierno mediático para que a nadie más se le ocurra volver a pedir ese derecho. Así de abiertamente lo dicen y lo cuelgan en el Twitter. Amedrentar para que la gente no reclame sus derechos, ¿no? Y hacer que la gente viva con miedo.
Es la estrategia que dice siguen desde la Generalitat para impedir que otras familias hagan como él, reclamen para sus hijos ese derecho de estudiar en castellano. Su hija de 6 años, afortunadamente, vive al margen de la presión, pero dice que el camino está siendo muy duro y que muchos de sus amigos les han dado la espalda.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más.
Pues encima ahora tiene que ver cómo esa lucha no ha servido de momento de nada, porque con el decreto que se sacó de la manga la Generalitat en mayo para burlar la sentencia del Supremo, el curso escolar ha comenzado sin que se aplique ese 25% de horas en castellano en ningún colegio. Ahora es el Constitucional el que tiene que pronunciarse sobre este asunto, pero mientras tanto, de castellano, nada de nada. La verdad que esta familia le ha echado valor, porque han sido increpados, acosados, señalados, han recibido amenazas y se han enfrentado a la corriente independentista que tanta fuerza tiene allá en Cataluña. Javier reconoce que sí, que tiene miedo, pero no le va a frenar en su lucha por hacer valer sus derechos.
Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán.
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Además, este padre de Canet, Javier Pulido, anima a participar en la manifestación que ha convocado este domingo en Barcelona la plataforma Escuela de Todos para exigir que el castellano tenga presencia en las aulas catalanas, ni más ni menos que la que marca la justicia. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
En Londres, Pilar, el dispositivo de seguridad de la capilla ardiente de Isabel II cierra la cola de acceso al Parlamento británico para que no se sumen más ciudadanos, no caben. Esta tarde el rey Carlos III y sus hermanos realizarán una vigilia, mientras que mañana van a participar en otra los 8 nietos de la reina. Y ojo que podemos estar ante una nueva escena de horror. La ONU enviará un equipo a la ciudad ucraniana de Izium para verificar la denuncia de Zelensky, quien asegura que se han encontrado al menos 450 cadáveres en fosas comunes. La ciudad ha estado hasta hace una semana en manos del ejército ruso. Alerta naranja en Baleares por fuertes lluvias. Escenario también complicado en casi toda la comunidad valenciana y Cataluña. El fin de semana, sin embargo, será soleado en toda España y con temperaturas al alza. Y además, ante las elecciones del 2 de octubre, los obispos de Brasil han invitado a votar con conciencia y responsabilidad en una situación de grave crisis económica y social. Van a presentar a cada candidato sus aportaciones para construir un país más justo. Y el Parlamento Europeo condena la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez. Además, insta al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y también creencias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de hablar Luis Enrique sobre la lista de la selección.
Sí, penúltima lista antes del Mundial, es para los partidos de Liga de Naciones contra Suiza y Portugal. Son novedades Nico Williams y Borja Iglesias, vuelve Guillamón, se mantienen Asensio y Jordi Alba y no están Aspas ni Ramos, que habían sonado. Luis Enrique habla sobre ellos precisamente.
No tengo ningún problema hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego. Todos los jugadores, en este caso estos que me comentas, son jugadores que han estado ya en la selección, que yo conozco perfectamente, que me conocen, que pueden volver a la selección, claramente, no hay ninguna duda, y de hecho, así se ha visto refrendado en las demás listas.
Hoy la gran cita deportiva es la semifinal del Eurobásquet de España-Alemania desde las 8 en tiempo de juego. Eso antes de un fin de semana que trae el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid el domingo a las 9 como gran atractivo. En la Copa Davis España-Canadá desde las 4, veremos si con Carlos Alcaraz, y han comenzado las motos en Aragón con el regreso de Marc Márquez.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. Ara mateix 5 minuts i mig per sobre de la una, amb 25-26 graus, depenent de la zona en la que et trobis de Lleida, pujant ja la temperatura. Fa 40 minuts estem a 24 graus. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. D'aquí a uns minuts estarà amb nosaltres la Brianne Mosley, que és la comissària d'aquesta nova exposició de Pixar al CaixaForum. Recent arribada des de Califòrnia, ens atendrà aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida. I a partir de 2:15, doncs ja saps, l'Espai Groc, on t'acabem de rematar l'agenda, perquè a més venen doncs, moltes dates, moltes cites i a més abonaments a la temporada Lleida, que ja es va presentar aquest dilluns de manera oficial i que nosaltres te la vam avançar a l'Espai Groc divendres passat. Tot això des d'ara fins a arribar a les 2 al migdia de Cope Lleida, però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, on ens espera el Said Esbai per buscar aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, intervals ennuvolats al Pirineu i predomini de cel poc ennuvolat a la resta. També intervals de nuvolositat d'evolució diurna principalment a la meitat nord i probables xàfecs al Pirineu. Temperatures sense canvis significatius, arribant als 29 de màxima a Lleida Capital i Balaguer, 28 graus a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 23 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a oest moderat al sud. Demà dissabte esperem intervals ennuvolats al principi de la jornada tendint a cel poc ennuvolat o clar. Temperatures en descens, arribant als 27 de màxima a la Seu d'Urgell, 26 graus a Lleida Capital, Balaguer i Tàrrega i 22 a Viella. A més, vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 7 minuts i mig per sobre de la una. Busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Recorda que aquest matí els tres ocupants d'un turisme han resultat ferits de diversa consideració a primera hora en caure el seu vehicle per un desnivell d'entre 20 i 25 metres des de la carretera WL11. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, dos vehicles han xocat per encalç a l'alçada del punt quilomètric 1 d'aquesta carretera al terme municipal de Bell-lloc d'Urgell i un d'ells s'ha precipitat per un terraplè fins a acabar l'antiga Nacional 2. L'accident ha obligat a tallar aquesta carretera, la Nacional 2, l'antiga Nacional 2, en els dos sentits de la marxa, i també hi ha hagut afectació de la WL11. Pel que fa als ferits, el sistema d'emergències mèdiques els ha evacuat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I joves agricultors i ramaders de Catalunya reclama modificar la nova llei estatal de residus i sòls contaminants per a una economia circular aprovada pel Congrés i que no permet cremar les restes vegetals. L'entitat la considera inacceptable i inassolible per al sector agrari i per això demana una moratòria en l'aplicació de la normativa mentre no se'n modifiqui el paràgraf que estableix aquesta prohibició. Segons JARC, el tractament biològic en grans volums pot representar un increment de costos d'entre 1.000 i 1.500 euros per hectàrea per al pagès. A Catalunya es gestionen aproximadament 120.000 autoritzacions sessions de crema de vegetals a l'any. L'incompliment de la normativa pot comportar multes entre els 2.000 i els 100.000 euros. Ahir parlàvem de, a la ciutat de Lleida, del polígon Torreblanca Quatre Pilans, i entre d'altres coses es va lliscar o escapar des de la plataforma que està en contra que hi podia haver una empresa relacionada amb productes químics. Doncs bé, el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que des del govern creiem que és legítim que la gent es manifesti, però ha indicat que atenen totes les consultes i que ja ho han fet amb més de 200 persones. Va destacar que aquest és un projecte que porta 20 anys pendent i que ha assegurat que l'objectiu és que Lleida faci un salt endavant creant sòl industrial per captar empreses i evitar que les de Lleida hagin d'anar-se'n, com va constatar un estudi de la cambra. Va remarcar que no es contempla que vingui cap petroquímica, com s'ha especulat, ni cap indústria química, i que la Generalitat vol captar empreses de noves tecnologies o vinculades a l'automoció sostenible, per exemple. Va afegir que poden presentar-se al·legacions durant la informació pública i que el polígon podrà crear fins a 12.000 llocs de treball. I a la ciutat de Lleida, l'església de Sant Llorenç romandrà tancada al culte i a les visites durant un termini aproximat de 5 mesos a causa de les obres de restauració, segons ha informat el bisbat de Lleida. L'actuació se centrarà en sanejar les voltes i les pedres de les parets que estan en mal estat, així com aïllar de les parets el retaule de Santa Úrsula, que a causa de les humitats està veient afectada la seva policromia. Les obres, que està previst que comencin el proper 7 de novembre, es finançaran amb 975.000 euros procedents del programa Temps de Gòtic, que subvenciona la Fundació La Caixa en conveni amb el Departament de Cultura. Aquest programa preveu invertir més de 10 milions d'euros en intervencions en 17 municipis, en 17 monuments gòtics catalans. I t'explicava abans també que, escolta, que han trobat una solució per millorar l'autoestima, perquè pugi el rendiment escolar i perquè les relacions familiars dels fills millorin, i que, a més, de rebot, també ajudarà a regular els nivells de sucre, millorar la sensibilitat a la insulina i ajudar a prevenir i reduir el sobrepès i l'obesitat. No et pensis que és un medicament de nova creació ni un procediment supercomplicat. És tan fàcil com anar caminant a l'escola. I és que, com han explicat, la marxa ràpida disminueix els valors de pressió arterial, optimitza la capacitat de regulació dels nivells de sucre de la sang, millorant la sensibilitat a la insulina i ajuda a prevenir i reduir el sobrepès i l'obesitat. Tot això ho expliquem dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença avui i que s'allargarà fins al proper 22 de setembre. La veritat és que, i més amb una ciutat com Lleida, que si no has d'anar de punta a punta de la ciutat, que llavors entenc que hagis de recórrer o a transport públic o a transport privat, amb molts altres desplaçaments podem anar caminant. Després, altra història és que ens faci mandra o no, o que tinguem temps suficient o no, o que arribis sufocat o no, o sufocada. Però hi ha molts desplaçaments que, si ens ho mirem fredament, els podem fer caminant, i això ja sabem, no per aquest estudi, sinó des de fa molt temps, que és bo per la salut. Fem una pausa i de seguida estem parlant amb la comissària de la nova exposició de Pixar al CaixaForum.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilates.com. Vuelven las clases de Pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en MovistarProseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Are you ready?
Este viernes nos la jugamos.
¡España sigue adelante, Pilar!
Desde las 8 de la tarde, vive en COPE la semifinal del Eurobasket 2022. Alemania-España.
Se cuela una vez más y van 11 seguidas en unas semifinales.
Con el mejor equipo de deportes de la radio.
El rebote va, sin embargo, para Lilian Rangómez.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja t'ho havia avançat a l'inici del programa i, de fet, la setmana passada la Maribel Tos, la directora del Caixa Fòrum, que d'aquí uns minuts estarà aquí amb nosaltres, ens ho va presentar. És un plaer, la veritat és que a mi m'agrada moltíssim aquesta exposició, però el que ens han preparat al Caixa Fòrum per aquests propers 4 mesos porta per títol Pixar construyendo personajes. I ja sabeu que Pixar és una empresa líder en el disseny de pel·lícules d'animació, des d'aquell Toy Story de l'any 1995 fins ara, que ja forma part del conglomerat de Disney. Darrere d'aquestes grans pel·lícules sempre hi ha una càrrega emocional, sempre hi ha uns personatges molt ben estructurats i creats i que acaben transmetent. Al final és una pel·lícula d'animació, però darrere de la creació d'aquests personatges crec que és on passa la màgia. I per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres la Brian Mosley, és dissenyadora d'exposicions, comissària i directora de projectes de Pixar Animation Studios. Va estudiar Belles Arts a Oakland, al Col·legi d'Arts de Califòrnia. Des de fa 11 anys treballa en museus d'arreu del món preparant exposicions itinerants sobre l'art de Pixar i creant experiències educatives. Els extensos arxius de l'estudi li permeten seleccionar amb molta cura les obres artístiques originals de les pel·lícules de Pixar per explicar la història de la seva creació. També dissenya exposicions al mateix estudi per mostrar el material gràfic de cada nova pel·lícula que s'estrena. I ha volat des de Califòrnia per estar aquesta tarda a la inauguració de Pixar construyendo personajes al Caixa Fòrum. Avui tenim la sort de que a la seva agenda han fet doncs res, allò, una mica de trencaclosques, la tenim aquí asseguda i està ben acompanyada i per això content també amb la inestimable col·laboració de la Marta Armengol, que és qui ens farà d'intèrpret. Brian Mosley, què tal? Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres.
Brian Mosley, good morning. Thank you for being with us.
Good morning. Thanks for having me.
Bon dia. Gràcies per convidar-me.
Brian, potser treballes amb una de les empreses que és el somni de molts adults, no només nens.
Brian, the company you work for is like the dream for not just children, but also adults.
Yeah, it's a wonderful place to work. We have a beautiful campus in California, and, you know, we haven't been able to go there as frequently in the last couple of years, but we're getting back into normal business, which is lovely.
Sí, la veritat és que és un lloc fantàstic per treballar. Tenim un campus preciós a Califòrnia i la veritat és que darrerament doncs, no n'hem pogut gaudir gaire per les circumstàncies, però a poc estem tornant a la rutina habitual.
Jo he vist reportatges on evidentment t'ensenyen, suposo, la cara amable del dia a dia dins de Pixar. Es treballa molt dur, però és tan maco com sembla.
I've seen documentaries where you see sort of the kind face of Pixar, even though I imagine there's a ton of hard work behind it. But is it really as idyllic as it seems?
I actually think so. It's just everybody that works there is so inspiring with their creativity and very friendly. And they, you know, Pixar wants to give us an environment that makes it easy for us to create at the studio. So I do think it really is as idyllic as it seems.
La veritat és que jo em penso que sí, perquè tothom que hi treballa té una creativitat tan inspiradora i és tan amable i bona persona, i jo crec que Pixar vol fomentar aquest ambient, vol donar-nos la facilitat de poder ser creatius dins de l'empresa.
Brian, com coneixes Pixar? Veient Toy Story o de quina manera?
Brian, what was your first contact to Pixar? Was it watching Toy Story, or how did you come to get to it?
Yeah, I was about, 10 years old when Toy Story came out, so I remember seeing it in the theater, and it was, you know, just such a new kind of animation. Nobody had ever seen anything like this before, so it really makes an impression.
Doncs sí, de fet va ser amb Toy Story que jo tindria uns 10 anys, i recordo veure'l al cinema i no haver vist mai una animació igual, i jo crec que és de les coses que et deixen empremta.
Quantes vegades l'has vist, Toy Story, Brian?
How many times have you watched Toy Story?
I don't think I can count, because I rewatch the films all the time just in the course of my job, because I want to stay connected to the films and not forget any of the details.
Doncs la veritat és que no les puc comptar, perquè de fet, com a part de la meva feina, em miro les pel·lícules moltes vegades, doncs, per poder seguir connectada i no perdre'm cap detall.
Anem a parlar d'aquesta exposició, perquè, com dèiem al principi, els personatges són la base de les pel·lícules de Pixar, com ens ha dit la Brian. Són persones amb molta creativitat i que ho han de pensar ben pensat i que han d'intentar transmetre aquestes emocions. Brian, què trobarem a l'exposició de Lleida del Caixa Fòrum?
So what will we find in this exhibition in the Lleida Caixa Fòrum?
Well, there's different kinds of artworks that were created actually as part of the production process. So this is before the animation process begins. The artists will explore all the different possibilities for how a character can look. And, you know, they might do that in pastel or pencil, or use a digital paint program, or sculpt out of clay. But our artists are free to choose whichever medium they like. So in this exhibition, you'll see these drawings and paintings and sculptures that are a part of this process.
Doncs veurem moltes obres artístiques creades prèviament a la producció de la pel·lícula, a la fase en què els artistes doncs exploren totes les possibilitats de l'aspecte i de l'aspecte físic del personatge. I pot ser doncs que hi hagi il·lustracions en pastel o a llapis, o il·lustracions digitals o escultures d'argila. És a dir, que ens trobarem amb totes aquestes obres d'art, doncs siguin dibuixos, escultures o pintures.
Brian, quan penses aquestes exposicions, què és el que vols que s'endugui la gent a casa després de veure l'exposició?
When you come up with these exhibitions, what is the takeaway that you want people to have when they go home?
I really want people to understand how much work goes into creating our films. None of this comes for free. Every single detail has to be designed, and it has to be designed with intention to carry the story forward. And it has to be appealing, and all of the other things that come with a great animated film.
Doncs a mi m'agradaria que la gent s'emportés realment la quantitat de feina que hi ha darrere de les nostres pel·lícules, no? Perquè res és gratuït. Amb tot, cada detall és fruit d'un procés molt meticulós de disseny, i s'ha d'animar tot, no? O sigui, m'agradaria que hi hagués aquesta idea de que és una feinada enorme i que a més ha de ser doncs atractiva i ha de portar la història.
Brian, quin és el personatge que ha creat Pixar que més t'agrada?
What's your favorite Pixar character?
Everybody always asks that. It's so hard to choose. One of my favorites is Wall-E, because they had to design him to be expressive in a way, because he doesn't speak in the film, and so he needs to communicate so much just through body language. And beyond that, the way that they designed him was sort of technically accurate, so that he could close up into a box, and they thought about all the details inside of that as well.
Doncs sempre m'ho pregunten i se'm fa tan difícil triar, però crec que un dels que més m'agraden és Wall-E, el robot escombriaire, perquè realment és un personatge a qui s'havia de dotar de moltíssima expressivitat, encara que no pronuncia ni una paraula en tota la pel·lícula, i ho van aconseguir que més que fos molt expressiu, a més de que des del punt de vista d'enginyeria o de tecnologia, el seu disseny és real, perquè ha de ser capaç doncs de convertir-se en una capsa, i això estava, tots els detalls estaven estudiats i integrats en el disseny del personatge.
Brian, suposo que rodeu per tot el món amb aquesta exposició o similars.
I'm guessing you're taking this exhibition or other exhibitions like it around the world, aren't you?
This is actually the last
time that this particular exhibition won't be on tour. We've been touring different versions of exhibitions with concept art for 15 years. But it's coming to a close in Lleida, so please see it here. It might be your last chance. We do have some other more science-related exhibitions, and one that's coming to Spain, I think, next year. So.
Doncs sí, però de fet aquesta exposició és l'última vegada que la podreu veure, no? Durant els anys, els darrers 15 anys, doncs hem anat movent arreu del món doncs, diverses exposicions relacionades amb el concept art de les pel·lícules, però aquesta de fet s'acaba a Lleida, és a dir, que aprofiteu l'oportunitat de veure-la. Per altra banda, tenim altres exposicions relacionades amb la ciència i crec de fet que una s'estrenarà a Espanya l'any vinent.
Molt bé. Doncs té l'agenda pleníssima de Brian Mosley i hem pogut gaudir d'ella avui aquí als estudis de COPE Lleida. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat per explicar justament això. I jo crec que és bo que ella ens ho hagi explicat, de que quan anem a veure l'exposició ens quedem amb aquesta, bueno, ens quedem amb aquesta idea de la feinada que hi ha al darrere de convertir un personatge amb la pantalla d'un ordinador a que sigui un caràcter que pugui transmetre emocions. Brian Mosley, dissenyadora d'exposicions, comissària i directora de projectes de Pixar Animation Studios, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per l'exposició i que vagi tot molt bé.
Thank you so much for being here with us and congratulations on the exhibition. Thank you.
El sacerdote Vicente Rebollo ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tarazona. Deja la archidiócesis de Burgos después de años dedicado a ella como vicario episcopal para asuntos económicos y economo. Desde la Catedral de Santa María de la Huerta, ordenación episcopal de Vicente Rebollo como obispo de Tarazona. El sábado por la mañana, en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Sapa que comencem l'Espai Groc ja camí cap a les 2 de la tarda. Ho fem des dels estudis de la cadena COPE a Lleida. Saps que estem al carrer Acadèmia 14, a la segona planta, i contenta de veure cares aquí. A més, mira, avui una cara nova. Que cara nova, aviam. Ja ens havíem vist per videoconferència, però aquí en persona. És curiós, això, eh? No ens havíem vist mai. No és la primera vegada que em passa, eh? Ni molt menys aquest començament de temporada. Persones que he conegut i han començat a col·laborar amb època de pandèmia, que els has vist sempre a través de la pantalla i que ara estan aquí. Roser Gord, des de l'Auditori Municipal Enric Granados. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. I com bé deies, molt contenta d'estar aquí ja, en viu i en directe, veient-vos a tots. És molt contenta.
La Roser se'm connectava sempre des del despatx, moble blanc, llum blanca, escolta, impecable, eh?
Això canvia, eh? És molt millor aquí, també, Ricard?
Home, jo, si guio pel que em diuen, la veritat és que sí. Escolta, ja ho sé que les agendes se les tenim com les tenim, però allò de fer el parent cartes i venir un moment a seure's aquí, jo crec que sempre és millor, però vaja. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, què tal, molt bon dia.
Què, si pots fer un parèntesi, millor venir.
Sí, 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 no, home, la veritat és que és agradable, a més, trobar les companyes, perfecte.
Mm-hmm. I Maribel Tos, directora del CaixaForum, què tal, bon dia?
Bon dia a tots i a totes, i bon divendres a tots.
Ja sé que avui m'has d'explicar una cosa de la que jo acabo de parlar fa un moment.
Així és, però, així, vaja, és, així és.
La veritat és que m'ha fet una il·lusió tremenda, tremenda, que descobrir tot el que m'ha explicat la Brian Mosley i sobretot aquest enfoc d'aquesta exposició, que ara ens ho explicaràs.
Sí, sí,
de,
que avui,
de
precisament, aquesta tarda a les 5, obrim portes.
Doncs mira, doncs mira, va, Maribel, que ens quedem al Caixa Fòrum, perquè aquesta tarda obriu portes, anem a recordar de què?
Obrim portes de l'exposició Pixar Construint Personatges. És l'exposició que marca, doncs, el tret de sortida de la temporada d'exposicions de Caixa Fòrum Lleida, que vam tenir l'oportunitat de presentar, doncs, la setmana passada. L'exposició Pixar Construint Personatges es podrà visitar, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, com deien, des d'aquesta tarda a les 5 fins al proper dia 26 de febrer. I bé, doncs, és una exposició que explora tot el procés creatiu de tots els personatges, de molts personatges que formen part, doncs, de la factoria Pixar, no? En aquest sentit, doncs, podem dir que trobarem, doncs, què és el que trobarem, doncs, en aquesta exposició. Doncs trobarem testimonis audiovisuals dels mateixos dibuixants, dibuixos originals, maquetes, que d'alguna manera faran que el visitant descobreixi els orígens d'aquests personatges que han sigut els protagonistes de pel·lícules tan emblemàtiques com Cars, Up, Toy Story i un llarg, etcètera. Val a dir, doncs, com el seu propi nom indica, que és una exposició de cinema, on el cinema d'animació és el gran protagonista, i aquí a mi sí que m'agradaria, doncs, fer un petit incís, si em permets, doncs, Ricard, perquè el cinema és una disciplina que ha tingut, doncs, una importància, o té una importància cabdal en la història de CaixaForum Lleida. No solament, doncs, perquè sí. CaixaForum Lleida, doncs, es troba a les antigues instal·lacions del Cine Vinyes, un cine que va inaugurar l'any 1919 i que va funcionar com a cinema fins a l'any 1978, sinó també des de que CaixaForum va obrir les portes al públic, la programació de cine sempre ha estat, doncs, molt latent, no? No solament amb els cicles, doncs, de cinema, com ara Matinals de Cinema, L'Ara al Cinema, o Petit Cinèfil, sinó també amb exposicions com ara Georges Méliès o Cinema i Emocions, no? I bé, estem molt contents amb aquesta exposició, que ja t'he dit que és comissariada per Brian Mosley. Ella ha vingut directament de Los Angeles a presentar, doncs, aquesta exposició, i bé, estem, doncs, molt contents, ja que ella aquesta tarda a les 6 de la tarda ens oferirà, doncs, una conferència inaugural de la qual, doncs, ja tenim l'aforament complet.
És curiós perquè quan veus una pel·lícula com Toy Story, que és de l'any 1995, tu la veus, comença i acaba i dius, home, sí, clar, és evident així i tota la història, però darrere d'aquesta evidència hi ha que primer algú tingui la idea, després donar-li forma, després crear els personatges, perquè aquí ja no és com trio actor, sinó que els has de dibuixar, donar-li un caràcter, imprimir-li un caràcter i que es comporti així a l'animació. Vull dir que durant aquests propers mesos veurem tot aquest procés dins de les activitats del CaixaForum.
A més, jo també d'aquest tipus de personatges destacaria la llarga durada que tenen, perquè són personatges que nosaltres, jo, per exemple, molts els vaig descobrir amb els nens petits, i ara encara continuen, perquè el tema de Cars, o sigui, continua el tema de Toy Story, vull dir,
sí, sí, sí,
que són personatges que realment han quedat una mica en l'imaginació, que no han passat de moda.
Sí, sí, així és. És una exposició, tornant, doncs, a l'exposició, és una exposició adreçada per a tots els públics, no solament pel públic familiar, sinó per a tots els públics, i que estem segurs, des de que ja fan un Lleida, que despertarà, doncs, un munt d'emocions a tothom, a tot el visitant, doncs, que ens acompanyi durant aquests mesos.
Molt bé. Maribel, ja ens ho vas avançar, però aquesta exposició ve lligada amb tot un cicle de conferències,
un cicle de projeccions,
i, clar,
com no, un ventall ampli, doncs, de visites comentades adreçades a tot tipus de públic, no? El públic, doncs, general, en aquest sentit, doncs, demà dissabte a 6:45 del vespre, doncs, tindrem ja la primera visita guiada, adreçada, doncs, al públic general, però també, doncs, hem programat un ventall ampli de visites familiars i, com no, visites escolars, no?, adaptades, doncs, als diversos nivells i també visites que es duran a terme en horari lectiu, no? Mm. En aquest sentit, val a dir que el dia 27, doncs, de setembre hem preparat una sessió adreçada, doncs, al professorat, en la qual, doncs, es presentaran tots els recursos educatius que quan els escolars vinguin a Caixa Fòrum Lleida, doncs, facin la visita, treballaran, doncs, en el marc de l'exposició, no?
Maribel, una pregunta tècnica o pràctica. Hores d'ara, el tema de restriccions de Covid que teníem i tota aquesta història per visitar de manera lliure l'exposició, com ho tenim?
Doncs ho tenim la mar de bé. L'única restricció és la restricció de l'aforament de la sala.
Correcte.
La sala d'exposicions.
Però vull dir, hem de demanar dia i hora?
És preferible, o sigui, ja, cert, o sigui, el públic pot visitar, doncs, l'exposició, la visita a l'exposició és gratuïta, però hi ha la possibilitat de reservar a través, doncs, de la web caixafòrum.org/Lleida l'entrada, doncs, a l'exposició. La limitació és l'aforament.
O sigui, si jo passo per davant del Caixa Fòrum i vull entrar i l'aforament encara, vull dir, està per sota, puc entrar.
Pots entrar.
Si em vull assegurar la història de que jo aniré un dissabte o un diumenge o un dimecres amb una hora concreta, em reservo per si de cas.
Així és.
És gratuït, vull dir, simplement això. El que passa és que no veníem d'estar acostumats a haver de demanar dia i hora, després ens van fer acostumar i ara, bueno, tenim com un híbrid, per entendre'ns.
Sí. Amb l'afegit, a més, que el públic ens visiti, doncs, els dijous a la tarda, els divendres a la tarda, els dissabtes i els diumenges, és a dir, aquests dies que hi ha més afluència de públic, el públic es trobarà a la sala d'exposicions amb un educador de sala, al qual s'hi podrà, doncs, adreçar per consultar o per adreçar-se i demanar-li, doncs, aquelles qüestions o contrastar dubtes, és a dir, per fer, doncs, una visita molt més plaent.
Home, aquesta figura és maca, la figura d'aquesta...
Sí. Val a dir que la vam incorporar durant la pandèmia
sí.
I que és una figura que ens ha funcionat i que aquestes persones que estan, doncs, al servei, doncs, del visitant no fan una visita pròpiament dita, però sí que poden orientar o sí que orienten al públic i resolen, doncs, qüestions o dubtes o intercanvien, doncs, comentaris.
Sí, clar. Sí, val a dir, les vegades que jo hi he anat, també, qualsevol qüestió, són gent molt preparada i que et faciliten la visió, ja sigui d'un quadre, d'una obra, o de la mateixa sala, et donen una visió molt general, vull dir, va molt, molt bé.
No, el que diu la Maribel és cert, no substitueix a una visita guiada, que sempre dic el mateix, és preferible primer fer una visita lliure i després fas la guiada i segurament n'acabaràs tornant a fer una altra de lliure, perquè jo crec que és l'itinerari. Roser Gord, Pixar, ho coneixes?
Ho conec.
Sí?
Prou.
Les has vist totes?
No, totes no.
Bueno.
Val a dir que no.
Quasi totes?
Sí.
Quina t'agrada més?
Ui, quina m'agrada més. Home, de les...
O quin personatge t'agrada més? Perquè, com deia l'Antònia, és veritat, i els personatges que transcendeixen ja quasi bé a les pel·lícules,
A veure, Toy Story m'agrada molt, i també m'agrada molt Coco. Coco va ser, emocionalment, va ser una pel·lícula que et va provocar, a mi em va provocar després, vull dir, una sensació d'aquells que et quedes amb la pel·lícula, no? Que és una barreja d'emocions, perquè és molt maca, té coses molt... Però també és tan emocional, i com explica coses que no ens expliquen i que no estem acostumats a tractar, com és el tema de la pèrdua de les persones que estimem, no? A mi em va agradar especialment aquesta.
A més, té una banda sonora ben maca, i un color...
Absolutament. I les bandes sonores, ara dius, també parlant de la música, no? Les bandes sonores, una cosa d'aquells que t'acompanya, que tu la sents en qualsevol instant i moment i la relaciones o amb el personatge, o amb els colors, o amb el que t'ha atrapat d'aquell període que tu estàs vivint en aquell moment, no? Sí. Vull dir, tenen moltes coses evocadores, que és de les millors coses que tenen aquestes pel·lícules.
De fet, Coco, podríem dir que és un melodrama musical espectacular, És un homenatge al folclore, doncs, mexicà, i que val a dir que és una pel·lícula que nosaltres també projectarem en aquest cicle de projeccions que hem programat i que durem a terme, doncs, un dissabte, doncs, al mes.
Maribel, el tema d'activitats començarà a partir de la setmana vinent?
Sí, just. Començarà... Bueno, dèiem...
El tema d'activitats.
Sí, concretes. Sí. La visita, dèiem, sí. Doncs, bueno, aquesta tarda tenim la conferència inaugural, que ja estan exaurides les places. Demà, doncs, tenim la primera visita per al públic general, en la qual qual doncs, encara doncs, queden unes poquetes places, i sí que el dia 24 de desembre, de setembre, perdó, és a dir, dissabte vinent, projectarem doncs, Toy Story, que és la primera gran producció de Pixar, que s'ha convertit doncs, en tot un clàssic. No? És una pel·lícula, nosaltres projectarem aquesta pel·lícula en versió original, però amb la peculiaritat que hi haurà un educador en el qual presentarà doncs, la pel·lícula i donarà doncs, aquelles claus, aquelles pistes per gaudir-ne doncs, al màxim.
Molt bé. Doncs Maribel Tos, escolta, enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Ja es nota, no?, que m'agrada molt aquesta exposició. Sí, sí, sí. No l'he vist encara, la visitaré, si no aquesta tarda, ja aquest cap de setmana.
Doncs estic segura que no et decebrà ni a tu ni a totes les persones que ens estan ara acompanyant.
Per ser un incís, és una exposició per a tots els públics.
Per a tots
i totes
els públics,
les edats, eh?
I totes les edats.
O sigui, cada edat descobrirà el que hagi de descobrir. Sí, 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 no, sí. Perquè a vegades dic, no, és que això és de nens. No, de nens, de grans i de tots.
Sí, sí. I a mi, si em permets, m'agradaria destacar una petita qüestió, és el tema del disseny de l'exposició. És un disseny d'Ignasi Cristià i val a dir que és un disseny molt elegant, molt minimalista i que d'alguna manera et dona la sensació com si entressis doncs, en un laboratori, no? Amb aquest procés creatiu de tots aquests personatges que han estat fruit d'un llarg procés d'un equip que ha treballat doncs, molt durament i llargament per crear, per fer néixer doncs, aquests personatges que d'alguna manera doncs, caracteritzen a la factoria Pixar.
Clar. Maribel, escolta, gràcies.
A vosaltres.
Perquè la Maribel marxa corrents, que té una feinada avui que no veguis. Que vagi molt bé aquesta tarda, Maribel.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bueno, doncs inauguració aquesta tarda al Caixa Fòrum, però ja sabeu que fins al 26 de febrer teniu l'exposició en marxa, sempre dic el mateix. Ara el veiem llunyíssim, el febrer, oi que sí? Vaja, llunyíssim, però de llunyíssim. Doncs no et confiïs, que després ens hi plantem sense voler a la data i llavors corrents has d'anar a visitar l'exposició perquè ja s'acaba, eh? Per tant, no ens esperem al darrer dia. Mira, marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila, perquè vosaltres bueno, hem de parlar d'un ajornament d'una exposició, de la presentació de l'exposició de còmic.
Nosaltres des de la setmana passada tenim ja l'exposició La genètica del còmic, que és aquest, com vam explicar, un repàs a tot els inicis i a les influències dels diferents dibuixants de còmic, i teníem prevista per aquest dijous de la setmana que ve a les 6 de la tarda una visita guiada i donar el tret de sortida a l'exposició amb el seu comissari Alfons López. Per un tema d'una indisposició personal, per sort res greu, però que no li permet estar a la biblioteca, l'ajornem fins a nova data. De totes maneres, l'exposició està oberta, qui vulgui pot venir-la a veure fins al dia 5 de novembre.
L'exposició ja vam explicar que és del tema del còmic, que està al claustre de
l'hemeroteca. I llavors és tota una exposició sobre els referents i una mica les influències, els dibuixants de còmic al llarg de tot el temps, i a més acompanyat amb una mostra de fons de la biblioteca. O sigui, intentem que tots els còmics que surten a l'exposició o els dibuixants, que la persona interessada es pugui portar un còmic cap a casa.
Molt bé. I si en lloc de girar a l'esquerra quan entreu, gireu a la dreta, trobareu l'altra exposició.
L'altra exposició, que és una exposició de petit format sobre els 50 anys de l'Associació del Càncer, que d'aquesta exposició el que sí que remarcaria, si la persona ve amb ganes i temps, que es posi davant de cada roll-up, veurà que hi ha un codi QR, el pot activar amb el mòbil, i a cada plafó un investigador o investigadora li explicarà la fita o el perquè d'un avenç científic que ha sigut capdalt per tot el tema de la malaltia del càncer. És tot com un recorregut, i a cada un dels plafons pots escoltar a una persona explicant-te aquella fita en
concret.
Doncs
ja ho veieu, aneu armats de mòbil i auriculars.
Exacte.
I és com una visita guiada.
Sí.
Però que a més la fas al teu ritme. I mira, avui me'n veig quatre de plafons, o el veig i l'escolto quatre, demà faig la resta, per tant Jo sempre dic el mateix, igual que al CaixaForum, a la Biblioteca Pública i a d'altres llocs, sempre que... perquè estan molt ben fetes, i t'ho expliquen molt bé, però sempre que tinguis el recolzament d'una persona que abans d'explicar les cosetes, ja m'enteneu, surts molt més ric de tot.
Jo reconec que el tema de les visites guiades és un tema que...
però que la gent no ho valora, a vegades.
No, i que jo tampoc no li donava... tampoc, bueno, a vegades, bueno, era molt... sempre havia sigut molt autònoma a l'hora de visitar museus, exposicions, i en el moment que vaig descobrir el tema dels suports d'audioguies o visites guiades o ara els codis QR,
que a més ja estan pensades, ja estan treballats,
realment et fa una altra visió i et fa una reflexió que la millor per tu sol. A veure, està clar que cada un fa la seva visió, i el que veus és perfecte, no hi ha cap mena de problema. Però amb aquest ajut sí que és veritat que a vegades et fixes en detalls o et fa aportacions que t'ajuden a comprendre millor la situació.
I moltes vegades també passa, quan visites una exposició i tens un educador o tens algú que t'ho explique i que ho viu d'una manera, que t'obre les portes, és a dir, va donant petites qüestions que tu després, quan marxes un cop a casa, busques, tens necessitat de tenir més informació sobre allò. Llavors vol dir que has fet una visita genial.
Sí, sí, llavors ja està. O sigui, si et desperten el cuquet de buscar tu, d'aquell tema te'n recordaràs sempre. Funciona així, Jo recordo exposicions que dius, però això com ho saps? Doncs mira, fa 10 anys vaig anar a una exposició i m'ho va explicar una persona que a més m'ho va transmetre i vaig veure que ho vivia i escolta, t'entre, i a lo millor no és res del teu tema. Antònia Capdevila, a veure, que això... Espera, que agafo paper, bolígraf, deixa'm apuntar aquí. No, perquè si no la meva mare ja saps. Perquè el curs passat ja em va dir, home, m'ho dius i m'ho dius quan ja està tot ple. No podem fer res.
No.
S'obren els tallers d'informàtica digital. Ja no és informàtica.
Bueno,
és...
se'n diu ara habilitats digitals.
Això, habilitats digitals de zero cap amunt.
Cap amunt. Especialment per a gent adulta, perquè entenem que la gent jove, la manera que han tingut ells d'accedir als mòbils i a la tecnologia és una manera molt intuïtiva. Tu fixa't que arriba un aparell nou a casa, un electrodomèstic. Els de la nostra generació, el primer que agafem és agafar les instruccions i seguir pas per pas, i llavors arriba el teu fill, el teu nebot, el teu net, el que sigui, t'agafa el mando, no sé què, i diu, mira, ja ho tens configurat. I tu encara estaves amb aquell pas que deia i aquí connecta i revisa que no sé què.
Bueno, el primer punt dels manuals d'instruccions, que per cert, comencen a ser estranys de trobar ja en paper, que ja et fiquen el codi QR i lea-lo per internet, és gràcies per comprar este telèfono. Vale. Pas número 2, el que dius tu. Mira si està encendido, la bateria, el no sé què, i quan mires al costat dius ja, si el té en marxa ja. Saps que em recorda això, salvant les distàncies i tirant una mica enrere? Els primers vídeos que van entrar a les cases, el programar-los perquè s'engeguessin i gravessin un dia en una hora concreta.
Sí.
Si jo recordo, el manual era de dos planes.
Sí.
Apriete aquí, apriete allà, la meitat de dies no funcionava, no gravava el que volies, o la cadena que no volies, o l'hora. Doncs no. Recordo això salvant les distàncies.
I a més és molt frustrant, perquè quan tu estàs mirant i com ho fa i no sé què, i sents aquella veu que diu, però és que és intuïtiu, només cal que ho miris, i dius, doncs mira, jo la meva intuïció no em funciona, perquè jo no ho sé veure, o sigui, i llavors busca els tres puntets. Aquestes coses. Bueno, la gent gran...
Bueno, pues teniu aquests tallers que jo ja et vaig dir que això ho acabareu fent durant tot l'any, si podeu.
Sí, l'estem repetint. Ara farem una edició. Són els mateixos tallers que vam fer a la primavera, i ara a la primavera a l'estiu, i ara els fem a la tardor. Fem una edició al mes d'octubre amb sessió de matí, i al mes de novembre amb sessió de tarda, de manera que la persona s'ho pugui combinar.
Però són generals?
A veure, t'explico, són bàsics, no són tallers per una persona que vulgui fer aprofundiment, aquest no és el lloc, és la persona adulta que té un mòbil, que té dubtes de com guardar les fotos, de com adjuntar una fotografia al WhatsApp, de com organitzar-se els contactes al mòbil, com activar la wifi quan arriba en un lloc, aquestes quatre coses bàsiques.
Però interessant és,
Llavors, el primer és aquest, que t'ho dic ara, el mes d'octubre seran dimarts i dijous a les 11 del matí, tenen una durada d'unes 2 hores, i el primer és iniciat en l'ús de dispositius mòbils. El segon, que també es pot fer des del mòbil o des d'una tablet o de l'ordinador, com vulguin, que és la meva salut i tràmits, gestions, compres en línia. Va?
Sí. No, no, quasi bé m'hi hauria d'apuntar, perquè tan intuïtiu que és i tanta història, l'altre dia per descarregar-me un document que m'havien deixat, te'l deixo a la meva salut, saps? Com si allò fos entre safata d'entrada...
Pues mira que tu ets una persona experta
sí,
en aquest
Antònia,
tema.
Però entre safata d'entrada, la icona on hi ha els informes, la icona on hi ha els documents que apareixen per art de màgia, ara hi són, ara no hi són, no saps de què van fins que els obres. Jo crec que li han de donar una volteta més, vull dir que és un bon taller aquest, eh?
Nosaltres, bueno,
A més, perdó, perquè per culpa de la pandèmia t'estan derivant tot cap a,
tot cap a la meva salut. Sí, sí. Llavors hi ha moltes persones amb molts dubtes, llavors clar, nosaltres tots no els podem resoldre, però sí que com a mínim donar aquella habilitat de saber-te entrar a la meva salut, demanar la cita prèvia, bueno, resoldre aquestes
és molt interessant aquesta.
Estarà molt bé, eh?
I després, la setmana del dimarts i dijous 18 i 20 d'octubre, fem un altre que és fake news i seguretat a la xarxa.
Un altre.
També important, com evitar que et puguin fer una estafa per la xarxa, saber detectar aquells correus que ja d'entrada t'han de fer sospitar o aquells SMS que dius no l'obris, atenció que aquí pot haver algo. Llocs segurs on les notícies que et donaran són notícies reals, una miqueta aquesta informació. Estem parlant tot amb un nivell molt bàsic, eh? La persona que després vol aprofundir té d'altres llocs
primer,
per fer-ho i tal.
Primer s'ha de començar pels fonaments.
Exacte.
Està claríssim.
I la darrera, que és l'última setmana d'octubre, és la biblioteca al teu mòbil. Nosaltres aquí ensenyem com donar-te d'alta al meu Argus, que és el programa de la biblioteca que et permet fer renovacions, llistes de llibres, alert, o sigui, quan arriba una novetat, que tu t'arribi una alerta al teu mòbil dient, ei, el llibre que et feia gràcia de qui sigui, acaba d'entrar a la biblioteca si el vols demanar. Després també tot l'ús de la biblioteca digital, que la biblioteca bibliodigital és aquesta biblioteca on tu pots accedir a diaris, revistes, llibres, música, pel·lícules, i tot consultable des del teu mòbil, des de la teua tablet o des del teu ordinador.
Molt bé. Això quan ens podem apuntar?
A partir de la setmana que ve. Obrirem de moment els del mes d'octubre. Obrirem la...
Però que a partir de dilluns?
Sí, a partir de dilluns.
Avui... Perquè igual trobes gent fent cua abans de que obriu per venir-se a apuntar aquí els tallers, perquè sé que volen.
Les tallers es poden apuntar en línia o presencialment a la biblioteca, com la persona prefereixi. Si venen presencialment, els acabarem d'explicar. Es poden apuntar als quatre tallers, la persona que diu jo vull fer tot, o a un taller en concret.
Molt bé. Han de portar el seu telèfon mòbil.
Exacte, per la sessió.
Saber les paraules de pas, les contrasenyes.
Això sí que és molt important. T'agraeixo que ho diguis, perquè sí que és molt important. A vegades ens hem trobat amb tallers que la persona no recorda de les paraules de pas, no recorda el seu correu electrònic, i sí que hi ha aplicacions que moltes vegades et demanen un correu electrònic en el qual tu has de fer alguna confirmació.
Clar.
I llavors, això, per exemple, la persona que es ve fer la inscripció a la biblioteca sempre li recordem.
Clar que sí. Molt bé, doncs, gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, estic a la temporada Lleida.cat i el que em recorda és que puc abonar. I la veritat és que és una d'aquelles maneres en les que quasi bé no et cal pensar a veure si hi ha algun espectacle que m'agradarà o no m'agradarà. Mira, jo m'abono i ja està. Ja sé que cada setmana o cada dues setmanes me'n vaig a l'auditori o a la llotja o on sigui, però ja m'ho he de marcar. Jo un cap de setmana o dos al mes vull anar a veure un espectacle. Roser Gort, és una bona idea. És la manera de dir, escolta, sí, ja està, ho faig.
Exactament. A més, aquest dilluns vam presentar la nova temporada, la temporada Tardor 22, als mitjans, i sobretot, el que, com bé deies, el que es pretén amb aquests abonaments que hi ha de tots els espectacles, concerts, tot el que es faci a la temporada es pot abonar. Vol dir que abans el que feia era un abonament de concerts o un abonament pel teatre. Ara ja és, pots triar i remenar entre tot el que ofereix la temporada. Cada vegada més tendim a ser transversals, a unificar música, dansa, teatre, que és el que volem anar, no? On volem arribar. Per tant, per facilitar que tu no hagis d'elegir només música...
pots elegir entre els més de 36 espectacles que s'ofereix des d'ara de setembre fins a finals de desembre, que són molts per triar i remenar, per totes les edats, gustos, condicions i persones, per poder-ho fer. Llavors, per facilitar al màxim això, si qualsevol que es vulgui abonar a 3 o 4 espectacles de tot tipus, tindrà un 20% de descompte.
Ah,
i a partir de 5 espectacles, un 25% de descompte. Per tant, val molt la pena poder decidir.
Hi ha packs per fer abonaments?
Sí, hi ha packs per fer abonaments i tu pots decidir, entre ho pots fer online o a taquilles, eh? Pots anar a consulta o online ja ho pots fer. I tu pots anar marcant concerts, teatre, ja sigui a la Llotja, el Teatre de l'Escorxador, i decidir entre quins espectacles. Si tries 3 o 4, tindràs un 20% de descompte a l'acte. I si tries 5 o més de 5, un 25% de descompte. Per tant, s'intenta facilitar al màxim que pugui venir tothom a l'Auditori, a l'Escorxador, a la Llotja.
A més, el fet aquest de que no abans els abonaments anaven de dir, tenies com una línia, no?
Sí.
Una recomanació, de dir aquest abonament et dona peu a poder entrar en aquests espectacles, que a la millor eren uns espectacles que et venien de gust, però per dates no anava bé, i en canvi d'aquesta manera tens molta més versatilitat. Està molt bé.
S'intenta ampliar el ventall, ho vam intentar treballar moltíssim tot això abans de posar-ho a la venda per facilitar, a més per trencar aquestes barres, no? Que moltes vegades entre música i teatre existeixen. No, de fet, per això també val a dir que el divendres 23 de setembre, a 8:45 del vespre, inaugurarem la temporada amb un espectacle també transversal al carrer. Un cercavila que farà la companyia de percussió Perculites. La companyia es diu Brencadeira, ve de Barcelona. Es van formar l'any 2014 a la Ciutadella. I és una companyia que és de percussió, però és moviment, dansa, ritme, color i tecnologia. Perquè us faré un petit spoiler. Van amb uns vestits LED. Llavors, a partir de 8:45 del vespre, quan comenci a baixar la llum, allò serà un espectacle. I és un espectacle de carrer perquè el participi tothom, perquè tothom pugui acudir. Evidentment és gratuït, sortirà de la plaça Paeria, 8:45, i arribarà a la plaça Sant Joan, que és no res, però llavors l'espectacle estàtic es farà a la plaça Sant Joan. Durarà aproximadament 45 minuts. Però és un inici de festa per nosaltres, a nivell temporada, on sigui un espectacle que ens parli de tot el que estem fent i tot el que volem fer i el que pretenem que sigui. Un espectacle de carrer, un espectacle per tothom.
De fet, a la web està a la columna de gènere i posa carrer, dansa familiar i música. És que ho té tot, eh?
Exactament, ho té tot.
És una bona manera de començar. 8:45, dia 23, això és la setmana vinent, divendres.
Sí.
Divendres de la setmana vinent. Ho tornarem a recordar, però 8:45 és gratuït, només cal anar-hi i gaudir.
Sí, exactament. Gaudir i deixar-se portar per la música, per l'ambient, per la festa, no? A part, és un divendres per la tarda, tens el cap de setmana per davant, és un dia, una tarda de joia, també, no? És una tarda molt agradable, un divendres per la tarda. I nosaltres, com a auditori, començarem la temporada el dia 6 d'octubre, que és un dijous, i començarem amb una formació resident a l'auditori, que són les Lleida Art Ensemble, i començarem amb un espectacle que ja s'havia d'haver fet a l'estiu en viu aquest juliol, però perquè una de les intèrprets es va trobar malament, no es va poder fer. Llavors nosaltres amb aquest espectacle comencem temporada, és a dir, comencem amb música de cambra, una cosa que ens avale molt com a auditori, comencem a la sala 2, a les 8 del vespre, el dia 6 d'octubre, i l'espectacle es diu Bowling and Friends. És un espectacle que és una barreja de ritmes africans, blues americà, brasilers. Volen fer una barreja amb música de cambra, i això també per nosaltres és molt especial començar amb música de cambra en una temporada on tindrem molta orquestra sinfònica, però que per nosaltres també volem donar protagonisme a aquesta música de cambra i amb una formació resident a l'auditori, que per nosaltres també és molt important.
Torno a recordar la temporada lleida.cat, que allà ho teniu tot, el tema d'abonaments i el tema de la programació, perquè l'abonament, perdona, quan tu l'adquireixes ja has de dir quines són les que entren dins de l'abonament?
Sí. Ja les has de marcar, en quin moment. Sí, això sí. Això sí.
Doncs, sabent les dates, i tot plegat és el que us dic, us podeu programar de dir, mira, a l'octubre vull anar a dues coses, novembre dues cosetes més, i desembre dos més, són sis, agafa l'abonament de 5, 25% de descompte.
Exactament.
A cadascun.
Exactament. De moment tenim aquestes facilitats. Anirem a mesura que passem temporades i també veiem les conclusions, anem fent un estudi, veurem si n'anem afegint, tot es pot modificar i millorar sempre, com diem amb la Puri. Però ara estem davant d'un tret de sortida que implica voler aproximar i facilitar al màxim a tots els estadis, a tots els equipaments que formen part de la temporada en aquest sentit.
Però vull dir que l'abonament en si no costa diners, l'abonament. És a dir, jo trio 6 espectacles,
sí,
i el que em costarà és la suma dels 6 menys un 25%
correcte,
de descompte.
Correcte.
Però l'abonament en si no té un cost. No? A vegades que hi ha llocs que diuen no, fes l'abonament, el carnet d'abonament són 10 euros, no?
No.
I a partir d'allí tens avantatges.
En absolut, en absolut.
L'abonament no costa diners.
No,
és simplement que si tu agrupes ja 5 o més espectacles, tens un 25% de descompte. I si n'agrupes 3 o 4, un 20%.
Sí, tal qual. Vull dir, més facilitats, en aquest sentit, és més online o presencial, com et vagi millor, com estiguis més habituat, i com deia molt bé l'Antònia, depèn de quines edats tenen i els resulta més o menys fàcil poder-ho fer online, venen en taquilla amb la nostra Prudent, per exemple, a l'auditori, que els explicarà magníficament bé i els hi farà a mesura tots els que ells volen. I ja per acabar, Ricard, perquè jo estic explicant una mica, clar, comencem el 6 d'octubre nosaltres, per un altre dels concerts que també us heu de marcar el calendari a l'octubre, és el 9 d'octubre. Diumenge 9 d'octubre.
9 d'octubre.
La Patètica de Tchaikovsky.
Ah-ha.
Comencem amb temporada amb la Simfònica del Vallès, dirigida pel Xavier Puig, i ens ofereixen la Patètica de Tchaikovsky, que és una de les grans obres de Tchaikovsky, però sobretot perquè és tan especial aquest concert, perquè actuarà el pianista guanyador del Ricard Viñes 2021, que va ser l'Elia Cecchino. Elia Cecchino és un jove pianista que ara té 22 anys, guanyador de nombrosos premis, és una persona que donarà molt que parlar en els anys que venen, ja ho està fent ara, i tocarà un dels concerts més arriscats i més importants a nivell piano, que exigeix molt més a qualsevol pianista, que és el concert per a piano i orquestra número 1 de Tchaikovsky. Només amb això, només per aquest repertori, s'ha de venir a l'auditori, al Saleu, a veure'l.
Doncs, si ja ho teniu clar, la temporada de Lleida.cat i ja compreu les entrades. Si no, divendres vinent ho tornem a recordar, no ens faltaria. Rosa Gort i Antònia Capdevila, com sempre, un plaer, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Moltes gràcies, bon cap de setmana.
I nosaltres, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. Dilluns hi tornem a les 12:20. Fins llavors, aprofita el divendres i el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim.